Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
El proper divendres 2 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebren la nit, un sopar anual a benefici dels nostres mitjans, presidida per l'arquebisbe Joan Josep Omella. La vetllada compta amb un concert del Cor Vivace i un sopar a la Llotja de Mar, que queda molt a prop. L'entrada al concert i al sopar és de 50 euros, però que també inclou la participació en el sorteig posterior amb un munt de premis. Si voleu anar només al concert, l'entrada costa 10 euros. I com cada any, Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics apleguen tota l'Església Catalana en una nit solidària, però sobretot de festa, d'amistat i de molta alegria. Les places són limitades i el període d'inscripció acaba el 30 de maig. Vine a conèixer-nos, vine a ajudar l'Església i si vols més informació, truca al 93-409-2770 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat.
El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació i reserves al 93-409-2770 i a lanit@radioestel.cat.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93-409-2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93-409-2777.
Del 4 al 13 de juliol, Israel i Jordània amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a un pelegrinatge a Terra Santa inoblidable. Un camí de fe, cultura i història que ens portarà a la Galilea, Betlem, Jerusalem, Tiberiades i Petra, entre d'altres. Del 4 al 13 de juliol, pelegrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93-409-2770. 93-409-2770.
Ajuda'ns a ajudar. A la declaració de renda, multiplica la teva solidaritat. Marca les dues caselles, Església Catòlica i Finalitats Socials. A tu no et costa res. També pots fer donatius a Càritas Catalunya i a les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya.
Mireu al web caritascatalunya.cat.
Cap paraula no es mor que no enflodeixi un altre al seu costat. Maria Àngels Anglada, El jardí de Nausica, a Arrieta, 1996. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis. Compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies. Si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales
Jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita. I si l'esperança et descuida, els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. I tu i jo desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo
Què tal, amigues i amics? Benvingudes, benvinguts al Compromís Ciutadà. Acabem d'escoltar els Charango i una cançó que es titula Compta amb mi, meravellosa música amb la que hem volgut iniciar aquest Compromís Ciutadà versió dissabte. Ja ho sabeu, que el Compromís Ciutadà és un espai que s'emet de dilluns a divendres, al voltant de 2:45 del migdia i durant 7 minuts, però que el dissabte agafem les seccions emeses entre setmana i les emetem, les reemetem una darrere l'altra amb música intercalada. No només Charango sonarà al llarg d'aquesta horeta, sinó que també sonaran Ed Sheeran amb Castle on the Hill i els Bootlock amb el tema Sirens. Però abans, deixa'm anunciar-te quin és el tema d'avui. Parlem de la violència immobiliària, de la força que fan grans propietaris per quedar-se amb els seus immobles, buidar-los de veïns i poder fer així negoci amb un bé molt preuat a la nostra ciutat. Estem parlant d'això amb la Lourdes García, que ella és portaveu, o millor dit, membre del Sindicat de Llogateres i Llogaters de la ciutat de Barcelona. Així que, dit això, ens hi posem.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Que és Sindicat de Llogaters o Llogateres, perquè això ho teniu...
Llogateres i llogaters.
Llogatera, molt bé. I a la web, la recordes?
No ho recordo, no sé exactament per què ho hem anat canviant, perquè...
Val, no, cap problema.
Van haver-hi errors de forma.
Val, és més, com que tenim aquí davant un ordinador, doncs res, cap problema, que obrim i ho solventem. I aquest sindicat és una cosa molt nova, no?
Doncs des de divendres 12.
Divendres 12 de maig.
De maig va ser la presentació, diguéssim, oficial.
Molt bé, presentació vol dir que ho exposeu davant de mitjans
Exposem
de comunicació
davant.
I que hi ha gent que hi va.
Exacte.
I
des d'aleshores hi ha afiliacions.
Molt bé, ara anirem a això. Molta gent hi éreu aquell dia, el 12 de maig, quan es va fer la presentació?
Doncs això es va fer aquí al casinet de Sotafrancs, que sí. L'aforo era uns 400 persones...
Sí.
Vam comptar quasi bé 600 que van entrar dintre la sala i vam tindre que improvisar una assemblea externa al pati de darrere perquè hi havia molta més gent que no podia entrar.
Són tot de persones, m'imagino, afectades pel problema dels lloguers?
Esperem que no siguin afectats, que siguin llogaters. Ah. Afectats és que
clar.
Tens un problema.
Clar.
Tots tenim un problema amb aquesta lau, no? Però sí. En principi esperem que siguin llogaters, que podrien ser o no afectats en un futur, o que ja ho són, però els considerem llogaters. És una paraula que hem de reforçar una mica, perquè
bé.
Tots estem afectats per aquesta llei, però no tots tenim el problema ara. Però el podem tindre. Llavors, de moment, no tenen per què ser tots els afiliats afectats ni totes les persones interessades afectades. Són llogaters, per
I llavors,
nosaltres, eh?
Val. I llavors aquestes persones s'afilien amb quina finalitat? És a dir, un cop ets membre d'aquest sindicat, què passa?
Bueno, s'afilien perquè un sindicat és, diguéssim, una prestació de serveis.
Val.
Estem per la labor de... donar-li a aquestes persones un ajut, un assessorament, tècnic, jurídic, un acompanyament, unes informacions. Això és el que rebran si s'afilien. Hi ha unes diferents quotes per diferents tipus de persones i diferents serveis.
I a més, hi ha una campanya de crowdfunding.
Hi ha una campanya de crowdfunding que es va obrir el mateix divendres 12 i que permet que tothom, des del seu mòbil o el seu ordinador, es pugui adherir, es pugui fer afiliat del sindicat sense haver-se de desplaçar a cap lloc.
Molt bé. Així, a grosso modo, quina és la problemàtica de manera sintètica, perquè tenim tota la setmana per anar-ho desglosant. Quina és la gran problemàtica? I així aprofito, després de fer-te la pregunta, per fer una crida a tota l'audiència que pugui ara estar escoltant-nos i que tingui problemes amb el lloguer i que se m'acaba el contracte, després què em passarà, etc. Atents, perquè avui poden treure molta informació. Quin és, a grosso modo?
A veure, la problemàtica és... són diverses, no? Però hi ha unes molt generals. És... la durada del contracte, la pujada de preu que no hi ha límit en el moment del venciment del contracte, els fons voltors, els edificis que són comprats per fer especulació. No hi ha prou habitatge de lloguer públic, no hi ha prou oferta per assolir totes les demandes de lloguer. Són diverses coses. Els intermediaris també són un problema o són una complicació quan vols fer un lloguer.
I, per tant, en aquest sentit, hi ha alguna tasca que vagi més enllà d'assessorar o acompanyar els veïns i veïnes? És a dir, també hi ha una voluntat des del sindicat de fer pressió, de que s'escolti la vostra veu, de que es canviï la lau, etcètera?
Hi ha les dues vessants. Necessitem afiliats perquè hem de ser moltes, o molts, per poder-nos unir i defensar-nos. L'única manera que tenim, o la més fàcil o la més comuna, seria quan més siguem, més pressió podem fer davant de les administracions, davant dels APIs. És una mesura social. Necessitem gent que, a més d'implicar-se en una quota, s'impliqui en un moviment. No només és pago i tinc un servei. Això seria una part, hi hauria molta gent d'aquest tipus, però també hi ha una part de gent que necessitem i que ja s'està afiliant amb l'objectiu de col·laborar, aconseguir totes aquestes coses, fent moviment, fent demandes, acompanyant, donant idees.
En aquest sentit, ja heu començat a treballar quins punts són aquests sobre els que cal fer pressió o tot això encara està...
Nosaltres ens anem reunint cada setmana des de fa 6-7 mesos, sí que ho tenim clar, però som un moviment assembleari.
Val.
I el proper 26 farem la primera assemblea oberta, el 26 de maig, divendres. D'aquí donarem una orientació i traurem els punts que... dintre d'aquesta assemblea, escollim.
Val.
Per començar tant, a treballar.
Per tant, ja ho poden veure els nostres oients. Estem agafant un punt inicial de la història d'aquest sindicat de llogaters, per cert, sindicatllogateres.org. Aquesta és la pàgina web, també els trobareu en el Facebook. I el que serà qüestió d'anar veient és com evoluciona no només la història del sindicat de llogaters i llogateres i llogaters, sinó també la història dels preus de l'habitatge en aquesta ciutat.
I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home.
Feel it's real when we watch the sunset. years old and smoking and rolling cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And now I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you made me feel. It's real when we watch the sunset.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Els preus dels pisos pugen arreu i aquesta problemàtica de la que ja n'hem començat a parlar es troba a tota la ciutat?
Sí, per igual. A tota la ciutat és la mateixa problemàtica. No hi ha barris excluïts d'aquesta anormalitat de mercat. No hi ha cap lloc que estigui alliberat d'això.
Però la pressió se centra més en alguna zona o tampoc? Ho hem de dir que a tota la ciutat per igual?
Tota la ciutat té el mateix problema. Les zones més econòmicament més depauperades, pitjors, són les que tenen encara més problema. Els lloguers són més alts.
Per tant, aniríem a...
La relació lloguer-salari és més... àmplia, més gran, que en altres zones on el salari és una mica més alt i el lloguer és una mica més baix.
Per tant, tots aquests barris que surten a les estadístiques dels que generen més ingressos i els que menys, i que sempre acabem petant a nou barris, perquè és allà el districte Nou Barris on...
És el més difícil on puguis tindre un lloguer allà... adequat als teus ingressos.
I el tema de la pressió turística també hi té a veure amb això, no?
Sí.
Perquè llavors haurien d'anar també... M'imagino, si tot vell, el gòtic, tot això també deu estar afectat, no?
Clar, el gòtic i tot el que és el centre de Barcelona és la zona on hi menys població barcelonina hi ha, és on s'ha buidat,
sí.
I els preus són molt superiors a el que haurien de ser, perquè s'han fet remodelacions en edificis sencers, reconstruïts per dintre perquè siguin lloguers de turistes. Únicament, ja no hi ha barcelonins a la zona.
Sí.
I el turista doncs, no està en un hotel, que té uns costos, però està en un pis. I això dificulta que els veïns puguin ser lliures de canviar de pis dintre del mateix barri.
De quina manera se'ls expulsa? Quines formes hi ha de violència per fer-los fora?
Bueno, s'ofereixen diners a cada inquilí, a cada llogater, perquè pugui marxar. L'excusa és t'acompanyem a fer el trasllat. Si no cedeixes, t'ofereixen encara més diners perquè puguis donar una fiança d'un nou lloguer.
Per quines quantitats estaríem parlant?
Bueno, estem parlant de 3.000, 5.000, 10.000 euros per família, per llogater. Es compra l'edifici sencer sense cap informació als llogaters, se'ls hi dona més tard, i es va oferint de manera individual. Cada llogater accepta segons les seves necessitats.
A veure, un moment, perquè tinc aquí apuntat el tema dels diners. Clar, són quantitats irrisòries, no? Aquest és el drama, que s'ofereixen... O sigui, és un senyor que et truca i et diu t'ofereixo 3.000 euros perquè te'n vagis.
Sí, sí, sí.
Tu dius no. I al cap
d'una
estona...
i et pots passar uns dies, unes hores, t'ofereix una altra quantitat perquè marxis, no? Per convèncer-te, per donar-te més opcions a que puguis trobar una altra cosa. Trobar un altre lloguer no depèn només dels diners, depèn de les teves garanties davant d'un altre propietari, no? Has de tindre un sou, has de tindre un contracte, no només són diners. Ells ofereixen diners, però potser amb 5.000 euros tu no pots canviar de pis.
I, per tant, pot ser que, això és el que anava a dir, que pot ser, per exemple, una senyora gran, ja jubilada, o que no tinguis un contracte de feina, i que si no tens un contracte tampoc...
Poden ser 50.000 coses. Tu has fet un lloguer, era un matrimoni, treballaven, ara hi ha un que no treballa, ja no tens condicions per accedir a un nou habitatge de lloguer, perquè el que t'exigeixen és un contracte fixe, amb uns ingressos mínims, uns avals, uns dipòsits... I potser aquesta compensació que et donen no t'arriba. O sí t'arriba, però igualment et fan fora de casa teva.
Ah, pots no voler, ja està. Pots mira, no 15.000 euros m'anirien bé, però no vull marxar, no?
Exacte, pots no voler. Els diners et podrien anar bé, però pots no voler. Llavors, l'únic que queda és resistir. Dir que no. L'única solució que tens és dir no vull marxar. L'altra cosa que poden fer és comprar l'edifici i no fer cap reparació, esperar que la gent marxi. Normalment són edificis antics amb inquilins, amb llogaters també grans, i posar-li, doncs, pal a les rodes. Miri la llum, no fem res, no? No fan res, i fins i tot tens problemes per poder accedir a casa teva, no?
Perquè la llum, què vols dir?
Ah, bueno, doncs mira, l'administrador, escolti, canvi la bombeta que no veiem res, no? Pues potser triga 15 dies a canviar-la. Ja. Mentrestant vas caient, no? O vas amb una espelma, no? Sobretot al centre de Barcelona són vivendes antigues i s'han de mantindre, i no es fa el manteniment.
I pots arribar a casa i anaves a dir no sé si tens algun obstacle...
Pues pots arribar a casa i que, bueno, pues que hi hagin impediments per l'escala, que a vegades es dona el cas, que hi hagin coses que fan difícil l'accés, perquè algú les ha deixat. Et dificulten qualsevol mena de comoditat que tu puguis tindre, no? O sigui, tu vols mantindre't allà i et van dificultant aquesta comoditat d'accés a la teva vivenda.
Silence. get younger, even as the lights dim low, even as the high winds blow. They say that work is hard, but when I get younger, even as the lights dim low, even as the high winds blow.
El compromís ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
Estem parlant d'aquesta pressió que moltes vegades fan grups propietaris de pisos i quines formes de... Perquè tot això és legal o no, les formes de moving que hi ha? Clar, està aquí al llindar, no?
En principi no. Yeah. En principi no són legals. Altra cosa és que... no tinguem les eines per controlar-ho, per defensar-nos. La gent no fa les denúncies oportunes, la gent no acostuma a tindre por. Tot això es fa per abús de poder, no? És, jo et faig por i tu acabaràs fent el que jo vull d'una manera poc informada, no? La gent no està informada.
Ja. Quines maneres hi ha de fer aquest moving, no? Que les hem comentat fora de micròfon i m'agradaria que les compartissis.
Doncs no cuidar l'escala, no cuidar les façanes, no cuidar l'edifici comporta que els veïns, quan es belluguen per dintre, tinguin problemes de mobilitat.
Però hi ha gent que es fa mal, per exemple.
Hi ha ocasions que ens han arribat informacions de que posen coses que puguin bloquejar objectes, els espais... de l'escala, el replà...
Però us consta animals, de veïns que s'hagin... Animals?
Sí, animals.
Rates,
escarbats... coses que et dificultin a tu el dia a dia a casa teva.
Bueno, és evident que si no mantens un edifici, doncs aquest es va desgastant, es va depauperant, i clar, al final ens és fàcil, si neteges cada setmana no hi haurà escarbats, però si neteges un cop al mes, doncs en comencen a aparèixer. I això es deu fer... Això enteneu que es fa expressament, no? Perquè els veïns es cansin i vulguin marxar.
Entenem que es fa voluntàriament, completament.
I quan els veïns marxen, els altres se n'adonen? Ho dic perquè vosaltres també denuncieu molt el tema del desnonament silenciós, no?
Quan això comença a passar, tota l'escala és conscient de que això passa. Falta saber quin grau de consciència té cadascú, no? Hi ha gent que diu, bueno, fins aquí, i se'n va. Això seria un desnonament silenciós. No fets res, però no vull estar en aquest ambient i no vull implicar-me en la solució del meu problema. I canvio de barri, o canvio de ciutat, o me'n vaig a casa dels meus pares, perquè a vegades les condicions no t'afavoreixen fer un altre lloguer. I hi ha gent gran que no té com fer-s'ho i s'ha d'aguantar. I ha d'esperar una solució. I tampoc saben on anar. Tampoc saben on denunciar això. Això és una tècnica que s'hauria de denunciar diàriament i segur que no s'està fent.
Recordo la regidora de Ciutat Vella, precisament la Galapín, que pel fet de dir que estaven sent objecte molts veïns de la pressió, no sé quina era la paraula tècnica, però va haver-hi una empresa que es va garallar contra ella directament per haver dit que ells, doncs, exercien aquesta pressió. Vull dir que difícil, també. L'Ajuntament sembla que tingui una certa sensibilitat, i més venint d'on ve, Ada Colau, PA, etc. Però, Déu-n'hi-do, quina feinada. Jo no sé si vosaltres... Digues, digues.
No, no, res. Evidentment s'ha de ser sensible al tema, el tema és important, però no s'arriba a tot arreu. Has de mobilitzar, has de convèncer, has de canviar i has de bellugar coses que ni tan sols t'havies pensat quan suposo que arribes al lloc.
Ja, que no les veus.
No.
Fins que portes ja un temps.
Exacte.
Després també hi havia un tema que era la durada dels contractes. Ha baixat, si no m'equivoco, no?
Sí, la durada ara està en 3 anys.
Sí.
I un any de pròrroga, si et poses d'acord. Si no, als 3 anys has de marxar. Això dificulta la qualitat de vida de l'usuari del lloguer, perquè no estàs tot, cada 3 anys fent maletes, cada 3 anys canvien. Quan acabes de construir el teu interior, la teva llar, quan acabes de posar les últimes cortines, sembla que hagis d'agafar-les i tornar-les a posar en un altre lloc, no? No dona garanties d'estabilitat emocional.
Abans quan eren els contractes?
Abans eren de 5 anys i prorrogables a 3. En total eren 8. Si tot anava bé, estaves 8 anys. 8 anys no és ideal, però bueno, dona una mica d'estabilitat, no? Una parella, un que sigui, li dona una estabilitat.
Home, tant,
no has de pensar en marxar. És que 3 anys passen molt ràpid.
I tant.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A la Fundació Geriatró Cercoevitae portem més de 25 anys cuidant persones. I per segon any consecutiu volem premiar tots aquells que també miren per la gent gran. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Cercoevitae, dotats amb 22.000 euros. Premi als nostres avis, dirigit a escoles de primària i secundària per la millor iniciativa de promoció pel respecte cap a la gent gran. Premi al millor treball o projecte d'investigació, dirigit a batxillerat FP per la millor recerca vinculada a la gent gran, la dependència, l'envelliment o el benestar de la tercera edat. Premi col·lectiu de gent gran, persones grans actives i solidàries, per la millor acció social, cultural o solidària, orientada a persones grans i en reconeixement a la tasca de col·lectius. Premi Millor Pràctica en la Cura de la Gent Gran, dirigit als professionals del sector. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Cercoevitae. Podeu presentar la vostra candidatura fins al 31 de juliol. Més informació a cercoevitae.es/premios-fundación.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Divendres 2 de juny torna la nostra nit i la teva. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any iniciarem la vetllada a la Basílica de Santa Maria del Mar a les 8 del vespre amb l'actuació del Cor Vivace i a 9:45 el sopar a la Llotja de Mar, Passeig d'Isabel II 1 de Barcelona. Una nit presidida per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, aquest any, amb la teva entrada, participaràs directament als sorteig d'obsequis i sorpreses. El divendres 2 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la teva nit. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a lanit@radioestel.cat. Atenció, places limitades, tens temps fins al 30 de maig.
Ràdio Estel.
Amigues, amics, recordem que això és el Compromís Ciutadà. Estem dedicant el programa d'avui a parlar de l'ofensiva immobiliària, de la violència dels grans propietaris sobre els veïns que els expulsen de les seves cases per tal de poder fer negoci amb els seus immobles. Ho estem fent amb Lourdes García, que és membre del Sindicat de Llogateres i Llogaters, i tot plegat ho estem fent, com sempre, ja ho sabeu, amb molt bona música. La música, per exemple, de Rusted Root, amb aquest tema que es diu Send Me On My Way. I també podrem escoltar al final del programa a Bruce Springsteen amb un tema que es titula Sad Eyes. Espero que estigueu a gust escoltant aquesta horeta de ràdio.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Lourdes, hem comentat que dels 5 anys els lloguers han passat a ser de 3, els contractes, vaja, però abans que eren indefinits, en comentaves, aquí al darrere hi ha una llei que és la que ho regula, no? La LAU?
La LAU, la llei d'arrendaments urbans, que és estatal.
Que és estatal. Què potencia que dels indefinits es passi dels 5, dels 5 als 3?
Suposo que s'ho van pensar molt bé abans de fer-ho. Jo, això és una opinió personal. A mi em dona a pensar que el que es facilita és... la mobilitat de la gent, que no s'estigui sempre en una vivenda, em pot fer pensar inclús en especulació. És molt més fàcil que un gran inversor compri i vulgui rentabilitzar les seves inversions en poc temps. Si els contractes de lloguer són llargs, és difícil que aquesta inversió sigui rentable al curt termini, no? A mi em dona a pensar això, que facilita l'especulació.
Home, dir a vosaltres que hi ha 44.000 contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona que estan a punt de finalitzar. Mm-hmm. Això són dades vostres. Per tant, d'aquí podem preveure que quan acabin aquests contractes, aquells mateixos pisos passaran de valer, que doncs no sé, quina és la mitjana del preu?
700.
700. Que passin a valer, doncs, 900, no?
Sí.
El mateix pis, i simplement perquè caduca un contracte, i potser hi ha un propietari nou pel mig que adquireix aquella vivenda i que decideix pujar-hi. Això va així. Mm-hmm. En quina mesura... Bé, això de la durada dels contractes ja és molt, però en quina mesura també la lau protegeix la propietat, no? I desprotegeix l'inquilín. Hi ha altres indicatius que ens facin pensar això, no? Principalment és aquest.
Principalment, des del nostre punt de vista, és una llei feta per protegir el propietari. El llogater està totalment desprovist de cap dret. I quan es va fer la lau s'oblida que el dret a l'habitatge és un dret.
Ja, ja, sembla més aviat un privilegi, no?
Sembla exacte que sigui un privilegi. A veure com ho posem de difícil perquè aquesta gent tingui un sostre. Uh-huh. És una mica així.
Fa l'efecte que no és una ciutat, la de Barcelona, en protegeixi massa els lloguers. Us consta si en altres ciutats europees passa més, no passa...
En altres ciutats europees hi ha un control. No només hi ha un ajut, sinó hi ha un control de preus. No?
Un ajut. Cas.
Hi ha ajuts administratius, aquí també els hi ha. Uh-huh. Però no només l'ajut, sinó hi ha, a més, un control. Aquí no es pot posar, de moment, control. O sigui, el preu és lliure, no?
Sí,
hi ha controls. Però s'haurien de poder posar uns topalls, no?
Clar. O sigui, limitar per la part de dalt el creixement, la pujada dels preus.
Sol no es regularà, no s'està regulant.
I això ha dit el govern que no ho farà. El govern espanyol ja va dir que això no ho volia fer.
D'alguna manera s'hauria de reconduir o podés que volen una Barcelona sense barcelonins.
Ah, potser sí, eh?
Potser
I només sí. amb turistes.
I només amb turistes. El turisme per si sol no és dolent, el que passa és que ens està excloent.
Ja. Així com hi ha aquest sindicat... Disculpa, així com hi ha ciutats europees que estan més protegides per llei, el tema de l'habitatge, el lloguer...
Totes les ciutats europees estan protegides i, a més, tenen un tant percent d'habitatge de lloguer molt més important que aquí. O sigui, aquí l'habitatge de lloguer social, l'habitatge de lloguer públic és molt petit. No dona per tothom. Fora, la consciència del lloguer, o sigui, la cultura és diferent, es respecta la persona que decideix viure del lloguer i l'oferta és molt més àmplia.
I així com en altres ciutats europees aquesta és la realitat, la que descrius, et sona si també hi hagin agrupacions d'inquilins, de llogaters...
Hi ha sindicats a Alemanya, a Suècia, a França...
Ja, o sigui
s'estan
que
no... formant a Anglaterra. A Espanya hi ha un sindicat, el de Gran Canària.
Val.
És poquet, no té gaire resó, però existeix.
Sing, girl, El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
L'hem convidada en qualitat de portaveu d'aquest sindicat i m'imagino que, bé, aquesta història que he explicat ara dels 700 euros...
És real, una... real, real.
Completament.
I
te'n deuen arribar moltes d'altres, no?, d'històries d'aquestes.
Sí, sí, sí. Hi ha molts casos i de molta... I tothom té un cas proper. El que passa és que a vegades la gent li fa vergonya i no ho explica. Doncs, diverses persones del sindicat tenen el contracte que els hi acaba, amb un ja li han passat nota de que li pugen el 30%.
Un 30.
Un 30, el venciment doncs, dos dies no, dintre de la llei, em sembla que és un mes, t'avisa i et diuen o marxes o 30% més. No tens cap manera de fer front amb això, o acceptes o te'n vas, no hi ha regulació que et permeti negociar. Pots fer una oferta, que te l'acceptin, que no, però no tens possibilitat d'enfrontar-te a aquest problema d'una manera raonable. No? A ningú li ha pujat el sou al 30%.
No.
Llavors, com s'entén que et pugin el lloguer al 30%? Si pugessin el pa al 30%, ens tornaríem bojos, cridaríem. Sí. No? Llavors, no és lògic, no és de sentit comú que això succeeixi. I ho assumim, són com un matalàs, anem assumint coses.
Això és veritat, eh? I sembla que no protestem.
Exacte, no fem res. Dius, ostres, quin problema que tinc, el té que el fulano, el mangano, el sotano, i anem passant dies i dies i dies, i si no, anem canviant de barri o de ciutat.
Ui,
és l'únic que fem.
I a sobre...
Assumim el problema com que és un problema nostre, i poder, hauríem d'assumir que és un problema d'un altre entorn. El que podem col·laborar és amb la nostra força i la nostra empenta a solucionar-ho. Però no quedar el problema per nosaltres i marxar. Hi ha altres persones que ens expliquen doncs, que bueno, han aconseguit un contracte de lloguer, van pagant regularment, han tingut algun problema amb la feina, no els han pagat el dia, perquè tothom té problemes a la feina, i en un mes que no paguis, si has de pagar el dia 5 i el dia 15 no has pagat, et poden fer... ja...
Tothom començava amb els problemes, vaja.
Sí, bueno, pots tindre problemes, no, que et desnonaran, eh? No. O sigui, s'estableix el procediment per al qual pots arribar a estar desnonat, sí.
Amb 10 dies de retard.
Sí, per retards amb el pagament. Una mensualitat retardada o dues mensualitats retardades. Tinc una amiga que amb dues mensualitats retardades, no impagades, va ser desnonada.
Allò que dèiem de la lau, no? De quines
llavors,
coses beneficien.
Llavors, és una altra improtecció, no? No hi ha res que puguis fer, perquè, bueno, si no has pagat el dia i pagues quatre... No sé exactament els dies, no m'ho preguem en sèrio, perquè les dades no les tinc exactes. Però, si no pagues el dia, hi ha la possibilitat de que et facin fora.
Ja. Yeah.
Tu vas 15 dies més tard, 20 dies més tard, portes el diner, et fan un rebut, però ja han decidit que no ets bon... client, no ets bon llogater i et fan fora.
Sembla que no agradi pagar, i jo m'imagino que és de les coses que a tothom, entre moltes cometes, agrada. És a dir, poder dir, jo puc pagar-me un lloguer...
Jo no dec res.
Això ho dius millor tu.
És un plaer.
Sí, ho dius millor tu.
La gent pot dormir
sí.
quan no deu res. O sigui, a ningú li agrada estar en aquesta situació d'impagaments i d'aquest tipus de molèsties que et puguin reclamar. Tothom vol caminar cap endavant sense mirar enrere, no?
Clar, i m'imagino pues que...
No és de gust no poder fer-ho.
Clar
que ha d'haver-hi un tant % de jetes o de cares, no? Cares dures, però la majoria de la gent no.
Clar. Tothom vol poder pagar les factures
i tenir-les
al dia.
Tothom vol poder pagar les factures. Clar. No és...
I aquí deu haver-hi aquesta sensació de sentir-se malament per no poder-ho fer, que és... No sé, t'ho dic
bueno,
perquè...
Suposo que et sents menyspreuat, infravalorat, perquè tu
I
has fet l'esforç...
I això és el que no correspon, això és el que no correspon, perquè no és
compatible. Has fet l'esforç amb un problema, has avisat, aquesta persona en concret va avisar, no ho podré pagar, eh? Aviso que pagaré final de mes, en lloc de principi. I, bueno, sí, vingui vostè, que li farem el rebut i fora.
I fora.
I no tens cap possibilitat de fer res en contra d'això. Bueno, està establert que és així. La llei ara permet fer aquestes coses, que no són raonables, no són de sentit comú, però existeixen. El que deies al principi, sous de 800-900 euros hi ha molt. Lloguets de 700 euros hi ha pocs. No són la majoria de les ciutats.
Els de 700.
Llavors, a què t'obliga això? A compartir pis?
Ja.
Com a mínim, a compartir el contracte. O sigui, que algú més et presti una nòmina...
Sí.
per poder fer el contracte. Després no sabem de què vius, perquè, clar, si pagues 700 de lloguer i guanyes 900, en 200 no et desplaces, menges, pagues llum i aigua.
No, en absolut.
No té sentit. És millor no viure a Barcelona.
Crowdfunding. Repassem-ho una altra vegada. Hi ha una campanya de crowdfunding dins del sindicat de llogateres i llogaters. Objectiu?
Mantindre l'estructura. De lo que seria el sindicat, el seu sindicat, hem de donar serveis, aquests serveis col·laborem amb entitats, podem fer coses gratuïtes, però hi ha coses que no es poden fer de manera gratuïta i hi ha d'haver una estructura econòmica que sustenti tot aquest sindicat, tota aquesta entitat que vol fer suport als llogaters per aconseguir millores amb el seu... ús de la vivenda.
Sindicatllogateres.org és la pàgina web i allà hi trobareu la manera de contactar oients que sentin el que estem explicant per antena com una realitat molt pròpia, molt seva. Doncs ara és el moment de posar-se en contacte. Sindicatllogateres.org i veuran com els assessoren, com els ajuden i com, per desgràcia o per sort, no estan sols. La Lourdes García és la portaveu una de les portaveus d'aquest sindicat, a qui li agraïm que hagi vingut aquesta setmana amb nosaltres i ens hagi parlat d'aquesta realitat. Lourdes, gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.